I ara, i com cada dia en aquest moment, Factoria.
Factoria sensible. Anna Roig, cantant d'Anna Roig i l'ombra de Tom Shea.
Deien que potser s'havia d'acabar el món, que potser només era un camp videra, que potser estaríem 3 dies o indefinidament sense electricitat. Es va especular força coses sobre el que passaria el 21 de desembre. Al final, res de res. O potser alguna cosa molt subtil que no ens ha ocasionat cap canvi immediat. Però fos com fos, reconec que vaig donar voltes al tema més d'una vegada abans de la data assenyalada. Si el món s'acabava, mira, no s'hi podia fer res. Si començàvem una nova era, doncs mira, potser podia ser interessant i tot. I sobre el fet de quedar-nos sense electricitat, llum, telèfon, internet i tot el que se'n deriva, hi havia un aspecte que m'angoixava força. Sense tots aquests recursos, quants oficis actuals desapareixerien de cop? Podríem seguir existint els grups de música? Anem a imaginar. De cançons en podríem seguir escrivint. Després hauríem de canviar l'estructuració i l'objectiu del treball, que sovint es basa en anar gravant discos cada cert període de temps. Com que no podríem gravar les cançons, ens hauríem de limitar a preparar-les pels concerts. Els concerts també serien diferents, clar, ja que sense possibilitat d'amplificació, certs instruments serien incompatibles per tocar junts, sobretot amb la veu. I tots serien concerts en petit format o en auditoris d'aquests on l'acústica està ben trobada i no fa falta amplificació. I per donar-nos a conèixer, res d'internet i mitjans de comunicació, només funcionaria el boca a orella. En definitiva, que no ens hem quedat sense aquests recursos, però si hagués passat alguna cosa així, tampoc hagués estat la fi del món, mai millor dit, ja que l'essència i la transmissió del que representa la música i la cultura en general hauria de superar totes les adversitats i fins i tot imposicions.
Factoria sensible.
Vine a donar sang l'11 i 12 de gener al Palau Robert i la Diputació de Barcelona. És la primera marató de donants de sang 2.0 i Alberto Romero ja s'hi ha apuntat.
En aquesta marató no hi ha excuses que valguin per no compartir la teva sang. Entra al web donasang.gencat.cat i allà trobaràs totes les maneres possibles per poder compartir la teva sang. Donasang.gencat.cat.
10 minuts i les 8, Oscars.
Lincoln, Steven Spielberg and Kathleen Kennedy, producers.
Les Miserables, Tim Bevan, Eric Fellner, Deborah Hayward and Cameron McIntosh.
Un cop més, una pel·lícula de Steven Spielberg s'endú la palma en quant a les nominacions per la pròxima edició dels Oscars del 24 de febrer. Un total de 12 nominacions, seguida de ben a prop, però, de La vida de Pi, d'Ang Lee, i d'Argo, de Ben Affleck. I un any més, saludem a Xavier Vilà, a Washington. Molt bona tarda, Xavier.
Què tal, Kilian? Bona tarda.
Un any més som a la cursa, dels Oscars.
Sí.
Fent
sí,
un cop d'ull a les nominacions, podríem dir que el denominador comú aquest any són les cintes històriques, em sembla,
Ja ho dius bé, perquè aquesta Lincoln, com saps, es remunta a la Guerra Civil nord-americana, desgranant aquesta batalla política del 16è president per passar la 13a esmena que va abolir l'esclavitud, una qüestió que també domina a Django Desencadenado, si bé, com saps, també en una versió molt més violenta i frívola. La veritat, gentilesa de Quentin Tarantino, que ens té acostumats a això. La història, en aquest cas recent, també se'ns presenta a Argo amb els segrets de nord-americans a l'Iran durant l'administració Carter, i a partir d'aquí, si vols, podem parlar de 6 aspirants més, de manera ràpida, a millor cinta, amb un nom molt destacat, La vida de Pi. Són 11 nominacions. Aquesta orgia visual dirigida per Ang Lee en aquella improbable convivència d'un jove nàufrag i un tigre de Bengala en un bot salvavides. No badem amb El lado bueno de las cosas. 8 nominacions per una cinta deliciosa. Bradley Cooper i Jennifer Lawrence parlen amb honestedat de les malalties mentals. Fixa't, Kilian, que representa la primera cinta en aconseguir nominacions a millor pel·lícula, director, guió i les 4 categories d'interpretació des de l'any 81, quan ho va fer Reds. Tampoc va labadar amb Els Miserables, 7 nominacions per la versió cantada del clàssic de Víctor Hugo, entre les que hi ha la de vestuari per l'espanyol Paco Delgado. I com tu també bé saps, aquest cau polític des del que et parlo, Washington, vull dir, ens agrada molt La noche más oscura, 5 nominacions pel relat del procés que va acabar amb Bin Laden. I acabo amb 2 perles inesperades. Bèsties del sur salvaje, 4 nominacions, i l'austríaca Amor, 5 possibilitats, entre elles a la de millor actriu per Emmanuel Riva, que amb 85 anys és la dona de més edat mai nominada. I fixa't com són les coses, en aquesta categoria també competirà l'actriu més jove mai en ser nominada, Kuben Zan Wallis, 9 anys d'edat i que aspira a Òscar pel seu rol a Bèsties del Sur Salvaje. Totes dues, per cert, competiran amb Naomi Watts, protagonista de Lo Impossible, dirigida pel barceloní Juan Antonio Bayona, i Javier Bardem, que s'ha quedat amb un pam de nas, no competirà a Òscar per actor de repartiment per Skyfall.
Això anava a les sorpreses, en aquest cas negatives, perquè l'Acadèmia ha obviat alguns noms propis i de forma, podríem dir, en algun cas, com a mínim, una mica il·lògica, no?
Home, jo et diria que hi ha omissions de l'alçada d'un campanar. En la categoria de direcció especialment es queden fora Catherine Bigelow per La noche más oscura, Tom Hooper pels Miserables, Ben Affleck per Argo, i deixen pas a gent que no estava a les travesses. Apunta't aquests noms aspirants que poden fer saltar la banca: David Russell pel Lado bueno de las cosas, Ben Zeitlin per Bèsties del Sur Salvaje, i la notícia més tendra, més merescuda, que menys els alegra els europeus, Michael Haneke, l'austríac, per aquesta deliciosa Amor. Comptat i debatut, Killian, tot apunta que el 24 de febrer a l'Acadèmia es s'entronitzarà a Los Angeles Steven Spielberg, que aspira un tercer Oscar després de La llista de Schindler i Salvat el soldado Ryan. Si ho aconsegueix, es situarà al nivell de mites, com Frank Capra o William Wyler. I posats a parlar d'història, que és com començàvem, si els protagonistes de Lincoln, Daniel Day-Lewis i Sally Field, guanyen Oscar d'interpretació, seria el seu tercer, i això ja els posaria a l'alçada d'Ingrid Bergman, Jack Nicholson o Meryl Streep. Paraules majors, clar que sempre queda una per davant, la gran, gran Catherine Hepburn.
Aquesta serà difícil d'atrapar. Gràcies, Xavier, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Anem a un altre escenari, Polseres Vermelles.
Quan sento que tot s'ha acabat.
Així sona les noves Polseres Vermelles. Primer capítol que han pogut veure uns quants privilegiats ara fa poca estona. Ferran Oberni, quin ambient hi ha aquí?
Doncs la veritat és que espectacular. No és estrany tenint en compte el fenomen que ha provocat la sèrie. A les 9 en punt, la sala principal de l'Auditori a Barcelona estarà plena de gom a gom per viure la presentació oficial del primer dels 15 capítols que tindrà la segona temporada de Polseres Vermelles. Una nova etapa que promet realment, Kilian, emocions fortes.
M'has dit abans que aquest vespre t'acompanyaria un dels personatges destacats de Polseres, la Cris.
Doncs sí, Kilian, estem al costat de la Joana Vilapuig, que la podem saludar i sobretot preguntar-li per com se sent davant d'aquesta presentació en societat de la segona temporada de Polseres Vermelles. Joana, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta, molt emocionada.
Què predomina més, els nervis, l'emoció...
Bueno, jo crec que la
pressió...
està bastant equilibrat, eh? La pressió, no. A veure, sí que tinc ganes de que la gent ho vegi, de veure què tal, perquè nosaltres estem molt contents, però nervis i ganes, moltes ganes.
Escolta'm, estic una mica espantat perquè tots coincidiu en dir que aquesta és una temporada dura, realista.
Sí, tots ho diem perquè és veritat, però tampoc... És a dir, clar, sembla que sigui com la frase que diem sempre, que tal la temporada, sí, és molt dura. I no, també... té coses de la primera que té moments brillants i preciosos d'emoció. És a dir, aquestes balances de ara és preciosa i hòstia, ara rius i després plores, és l'equilibri que necessitem. Si tota fos dura, no ens interessaria.
El límit de Polseres Vermelles sembla que és inacabable. Fa una estona l'Albert Espinosa ens deia que la intenció és fer 5 temporades. T'imagines tant de temps amb aquest personatge?
Ah, mira, jo crec que ara estan encara acabant de muntar. No se n'hi ha més, la temporada. Cap de nosaltres crec que volem parlar d'una tercera, de moment a veure què tal la segona, i ja ho veurem, necessitem descansar una mica també de tot això i pair-ho una mica i veure si tenim coses a explicar noves. Bueno, si l'Albert i el Pau tenen coses a explicar noves, i després ja ho veurem. A veure la segona, no podem parlar d'una tercera.
Doncs estarem pendents de l'estrena, Kilian, aquesta nit a l'Auditori de Barcelona, i sobretot tots atents a l'estrena a la televisió el pròxim dilluns a la nit. Moltes gràcies, Joana, molta sort, ànims.
A vosaltres, un petó.
Magnífic. Adjectiu que podríem utilitzar també per aquesta diva Anna Netrebko. Qui és aquesta artista, Xavier Montagut?
Primer de tot us diré com és. Bella, glamurosa i sensual. Amb tot plegat, la soprano russa s'ha forjat una autèntica imatge de diva que cuida fins a l'últim detall i que sap explotar amb un bon màrqueting. Això sense menys tenir la seva magnífica qualitat vocal i actoral. A Liceu hi aterra per primera vegada i en un moment dolç de la seva carrera. Té 41 anys, és mare d'un nen de 4 i es troba en plenitud de facultats vocals i interpretatives. La soprano, que també té la nacionalitat austríaca, perquè ser ciutadana de la Unió Europea, diu, li estalvia molts maldecaps als controls duaners dels aeroports, tindrà l'honor d'estrenar al Gran Teatre de la Rambla l'última òpera que va escriure Tchaikovsky, Yolanta, d'un refinat lirisme i que és una raresa perquè gairebé mai es programa fora dels teatres de Rússia. Anna Netrebko farà el paper principal, el de la princesa cega, i estarà dirigida pel prestigiós Valery Gergiev, el seu descobridor i mestre, al capdavant de l'orquestra i el cor del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg. En acabar l'actuació, que és en versió concert, només alguns privilegiats, mecenes i benefactors del teatre, tindran l'oportunitat de conversar amb ella. Per alguns d'ells, segurament serà com tocar el cel.
Segur. Gràcies, Xavier. Una altra cosa. Bona tarda.
Bona tarda.
Revista Enderroc, 25 veus femenines, sí. Les més importants de la història de la cançó catalana.
Exacte. Són entrevistes a aquestes 25 cantants que van des de Maria del Mar Bonet fins a Sílvia Pérez Cruz. A més, també s'ha publicat un CD que l'acompanya, aquesta revista, amb 16 veus d'artistes que han publicat disc en els últims 2 anys o que publicaran disc ben aviat, com Vicky Mel, és el cas d'aquesta cançó que escoltem. També apareix Joana Serrat. Ella serà l'encarregada d'inaugurar dimecres que ve un cicle mensual de concerts a la Casa Orlandai de Barcelona.
Això em sona molt.
Home, això ho hem escoltat tots, no? Una
bastant. Miqueta. I Richard Clayderman?
Correcte.
I m'ho poses avui per?
Perquè torna.
Torna Richard
Després
Clayderman?
Després d'una dècada llarga apartat, doncs publicarà nou disc, es titularà Romantic. Arribarà el 4 de febrer i vaja, és una icona kitsch, però alguna cosa més, perquè ha venut 85 milions de discos i té 267 discos d'or i 70 de platí.
Uns tornen, uns altres intenten obrir-se pas. És el cas d'aquesta, que és molt joveneta, 12
sí,
anys.
Sí, sí, és Willow Smith, la filla de Will Smith, a l'estil de Rihanna una miqueta musicalment, doncs està començant a enregistrar algunes cançons. L'última és aquesta, Sugar Spice, que conté un fragment també de Radiohead, és a dir, molt, molt modern, i cobra també una reflexió sobre si cal impulsar les carreres artístiques de nens tan menors.
Amb 12 anys, molt joveneta, sí. Gràcies, Josep.